Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La 24a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzats per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori en una gran gala que reconeixerà els èxits esportius santcugatencs de les temporades 2023-2024 i 2024-2025. Per la temporada 2023-2024, el jurat ha valorat una cinquantena de propostes. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es dividiran en 10 categories. I poques incidències, tret d'algun moment de confusió, en el primer dia del canvi de sentit en la circulació de vehicles d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba i un altre del carrer de Martorell. La majoria de veïns amb qui ha pogut parlar Cugat Mèdia n'estaven informats, tot i que molts no entenien el perquè de la modificació. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és prioritzar la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i carrer Manel Ferrés per millorar la seguretat viària en aquest punt. I el presumpte pederasta que va violar i explotar sexualment una nena de 12 anys que es trobava sota la guarda de la DGAIA captava altres víctimes a través de plataformes com Telegram. Els oferia alcohol, drogues i sexe en un pis del Raval. Una d'aquestes persones que va caure en aquesta trampa va ser un jove de Sant Cugat de 14 anys que va accedir 3 cops al pis i que finalment va acabar presentant una denúncia. Tot plegat ho explica Catalunya Ràdio, citant fonts judicials i la denúncia. En aquest text, el noi assegura que el padrasta, cap de la trama, l'obligava a mirar pornografia i enregistrava les agressions sexuals a què es sometia als infants. I la història d'Usman Umar s'ha explicat en entrevistes i també el seu llibre Viatjar al País dels Blancs. Nascut a Ghana, va creuar l'Àfrica fins a arribar a Catalunya, on va ser acollit per una família de Vall d'Oreix. Ara la seva vida també quedarà recollida en una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i escrita per Guillem Clua, on Umar s'interpretarà a si mateix d'adult. La pel·lícula comptarà amb una altra santcugatenca il·lustre, l'actriu Emma Vilarsau, que es posarà la pell de la Montse, la mare adoptiva del protagonista. I la policia local ha detingut un home com a presumpte autor de 5 robatoris a l'interior de vehicles. La detenció va tenir lloc el 3 de juliol a l'entorn de l'Hospital General de Catalunya. Poc abans del migdia, el cos de seguretat local va rebre l'avís d'un testimoni que havia vist un home obrint el maleter de diversos vehicles aparcats a la zona.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Àlvar Roda.
Bé, hola.
Hola, bon dia.
Ja som aquí, escolta. Quina alegria. Ui, com sona, m'he posat els auriculars i em tancaran el timpà. Ei, que diu el timpà? Això dels accents, noi.
El pac-pac o el pic-pac?
Obert, tancat, mig obert, mig tancat. És com la faldilla curta i faldilla llarga, pantalons curts i pantalons llargs. Bé, ui. Què tal?
Festa major.
Com estem?
Bé. Encara estem de festa major.
Encara en festa major.
Permeteu un segon.
Digue'm.
Vull que quedi constància, perquè jo sempre em descuido de dir-li el nom pobre, i és el que porta tota la part tècnica. Per tant, una salutació des d'aquí a en Roc Casas Solano, que és el tècnic de so que sempre me n'oblido, perquè és al final la cua i com que vam, anem apretats, sempre me n'oblido.
Com sempre. Tant,
que quedi dit això.
Molt bé.
Ara... És aquell que diu, talleu és bona.
Exacte, exacte.
Ara no, és bona.
Ara no t'aprofitis i que ja que t'he presentat agafes i fas el cap.
La veritat, bé, és, la veritat és que, deixeu-me dir una cosa també a favor de, del tècnic, és que amb el seu somriure, sí, amb les seves mirades, sí, amb la seva expressió...
amb la seva ironia...
Sí, també ens dona ànims i fa que aquest programa doncs sigui com és... alegre, divertit i...
Bé, ja està, ja n'hi ha prou.
I simpàtic.
Vinga, ja.
Vinga, Toni.
Ja n'hi ha prou, vinga, va. Ei. Que si no s'ho creurà. Bé, escolta'm una cosa.
Què hem de dir?
D'això parlem, de què parlem? De la Festa Major?
Sí, home, una miqueta.
De la Festa Major?
Sí.
Ah, hi ha hagut festa... ah, sí que hi ha hagut
jo encara me'n recordo, home.
La Festa Major? Sí.
Encara, sí. Estan, encara estan els carrers com estan.
Bé, a mi em va arribar que l'alcalde no sabia com sortiria o què es diria...
el pregó.
Però escolta'm, amb l'Àngel Llàtzer,
aquí no pots dir
que... Déu-n'hi-do, no, Déu-n'hi-do,
no, no,
eh?
No, que va ser potent, no, però?
Molt.
A més, va fer pujar entitats.
Jo em vaig trobar un president d'una entitat, no diré quina, que em va dir, no et perdis el pregó perquè aquest any serà extraordinari. No et perdis el pregó. I no.
A mi saps que...
Realment va ser diferent... crític des del meu punt de
vista. De tota manera, l'Àngel Llàtzer...
I divertit també, tot.
Va ser... El que passa és que l'Àngel Llàtzer és hàbil. És molt hàbil.
Sí,
té molt ofici.
Què
va passar? Va passar que ell es va enterar que hi havia entitats i gent que deien, com pot ser que l'alcalde digui l'Àngel Llàtzer, que no ha fet res per Sant Cugat i per tant a dir, faci el pregó. Dic, clar... Teòricament, això l'Àngel Llàtzer ho va entendre i va dir, bueno,
va donar la
demano les entitats que hi ha per aquí, que són les que teòricament estan fent celebració efemèridis del seu naixement o les seves coses, i demanaré opinió. És clar, es va veure que hi havia una certa crítica en aquest tema. Evidentment, totes les entitats som crítiques sempre amb l'Ajuntament, però algunes vegades... de fet, hem de ser-ho, però vull dir, però moltes vegades doncs ens passem de ratlla moltes vegades,
sí,
no? Perquè almenys l'Ajuntament també fa la seva feina. I va parlar amb les entitats, amb tres o quatre entitats, i llavors van dir... Però l'Àngel, el Josep Maria Vallès em va dir, no, jo em vaig enterar en el seguici.
Diu, no saps el que t'espera.
I em mira sol.
Però bueno, va entomar-ho bé, l'alcalde també.
Sí, no li queda un altre.
I a mi em costa també, que no el vaig sentir, però pel que m'ha arribat, a mira sol també, els pregoners també, déu-n'hi-do. Bé, ja bé, abans ho comentàvem fora de micròfon, que sí que hi ha una certa... estem en un moment en què hi ha una certa crítica a nivell d'entitats culturals, esportives i de tota mena a Sant Cugat, i bé, cal escoltar, cal veure què passa i des de l'Ajuntament donar suport, ajut i fer el que calgui.
De tota manera, aquí sempre les... Bueno, aquí no, suposo que les entitats, no ho sé, ara potser dic una tonteria, però jo crec que una mica la seva feina és reivindicar i demanar i això. El que passa que el que no pot ser és que tampoc no sé si és així o no, però penso que pot ser un dels motius, que clar, com que no hi ha pressupost, és difícil, l'Ajuntament està en la situació que està i tot això, no donen prou quartos dels com els que demanaria o no demanen les entitats. Que no se centri totes les crítiques amb això només, és a dir,
no
ens donen quartos, doncs nosaltres critiquem perquè no ens donen quartos. Suposo que la cosa deu anar més enllà. Però home, jo crec que aquí a Sant Cugat hi ha una xarxa d'entitats suficientment potent i que ha anat increixendo, és a dir, que per bé, per malament, no ho sé, però vull dir que si n'hi ha tantes és perquè funcioni i perquè la gent està contenta, també.
Sí, sí, això ja neix abans, o sigui, en el postfranquisme, diríem, que les entitats es van moure moltíssim aquí a Sant Cugat, doncs eren uns actes de generositat brutals i, per tant, moltes vegades doncs, la festeta ens la pagaven les entitats amb ajudes de l'Ajuntament democràtics, però a l'haver-hi ajuntaments democràtics van entomar el tema cultural d'una manera doncs, més institucional. No? I llavors les entitats, evidentment, doncs, quan feien les coses, anaven a demanar les infraestructures que tenia l'Ajuntament per poder fer la seva activitat. El que passa és que el problema és que les infraestructures, teòricament, no haurien d'entrar dintre de la subvenció. Les infraestructures són obligació de l'Ajuntament tenir-les. Però però moltes vegades te les posen com a subvenció també de la subvenció que tu et donaran. Llavors, clar, què passa? Sí. La festeta, jo diré moltes vegades, la festeta te l'has de pagar tu, sí. La festeta. El que passa és que hi ha festetes que, evidentment, doncs, no es poden pagar individualment, clar, perquè són d'una categoria determinada. Festetes petites, sí, te les pots pagar tu, però, vull dir, però la infraestructura com a tal l'has de tenir. L'Ajuntament té l'obligació de tenir aquesta infraestructura.
Sí, el que passa que aquí a Sant Cugat potser pel volum d'entitats que hi han, se'ns ha tornat en contra això, perquè clar, sí, quanta més entitat, més espais hi ha d'haver, i l'Ajuntament arriba un moment que tampoc no deu tenir a l'abast per poder fer, i algunes entitats o algunes infraestructures que hi ha que no acaben de quadrar per les polèmiques que, polítiques o econòmiques o digui-la com vulguis, doncs estan aturades, que també és una pena, perquè, no sé, parlem de l'únic mateix, no? És un espai prou important aquí a Sant Cugat i d'en prou història com perquè encara estiguem embossats.
Bueno, la identitat de Catalunya, sí, està basada bàsicament en la societat civil. La identitat de Catalunya, no. La política no fa identitat, la gestiona, si de cas, però no la fa en certa manera. O sigui, la gestiona, la recolza i tira endavant. Però la que fa la identitat pràcticament de Sant Cugat, de Sant Lluís, són les entitats que d'alguna manera es mouen individualment, són els líders d'opinió que en certa manera doncs es mouen per fer diferents activitats culturals, no? No és fàcil, per tant, estar dintre de l'Ajuntament, avui en dia que hi ha una certa frivolitat a posar-se a ser membre polític d'un ajuntament, la gent no sap ben bé on es fot, perquè realment doncs es necessita una certa capacitat d'empatia, de coneixement, de coneixement de la ciutat
i hi ha un tema en el qual anem tard a nivell d'ajuntament, a nivell de poble, a nivell de ciutat, permeteu-me dir-ho així. Sant Cugat ha crescut molt. Hi havia anys que creixia fins a 6.000 persones. Poca broma, eh? Això censades cada any. Ha crescut molt. Estem a punt d'arribar als 100.000 habitants, i si mirem una mica endarrere, no cal anar tan endarrere, si mirem des d'avui fins a fa 25 anys, el tema infraestructures no ha evolucionat al nivell que havia d'haver evolucionat
en funció de,
com a ciutat,
del creixement. Sí, sí. Tenim una biblioteca que en aquests moments està, que ja no es pot plantejar, està tancada. No tenim biblioteca a Sant Cugat, al Sant Cugat Centre. Espais per entitats, la Unió, que dèiem, que comentàvem fa un moment, tampoc està en marxa ni funciona, que podria ser un espai per entitats, per teatre, pel ball, per moltes coses, espai absolutament polivalent.
No, però la Unió en aquest moment està fent la Universitat Internacional de la Pau, per tant, fan coses.
Fan cosetes, però les entitats se'n beneficien poc. Això està clar, i no tenen espais. Per tant, el creixement de les entitats, hi ha moltes entitats que no tenen espais, o que van d'aquí cap allà per aquesta raó. Per tant, a nivell d'infraestructures, Sant Cugat s'ha quedat encallada, i això cal tirar-ho endavant.
Bé, fins ara hem estat molt seriosos.
Molt.
Seriosos, no? I aquest no és un programa seriós.
El concert a l'aire lliure.
Hem de posar ànims i hem de fer que la gent surti al carrer amb ganes, tot i la calor que fa. Per tant, jo ara, dit tot això de les entitats, i això que és cert que hi ha una polèmica i que hi ha una problemàtica i tot això, però bé, les entitats que no perdin les ganes i que no perdin la il·lusió de tirar endavant. Però anem amb una cosa positiva i bonica, com va ser el concert de l'altre dia de la Simfònica Sant Cugat, que celebrava els 35 anys de funcionament, i que, a més, amb un marc impressionant. És a dir, veies l'orquestra,
una meravella.
L'enterimat, l'orquestra, pum, pum, i a darrere amb un estil il·luminat d'aquella manera. Va ser brutal.
Sí, el que passa és que hi ha una persona que és molt important, que és el director.
Sí, home, però...
El director d'aquesta orquestra en aquests moments va fer uns speech i va fer unes explicacions que van estar molt bé.
És que més
va
molt...
estar molt bé.
És divertit aquest home.
Darrere hi ha un equip impressionant.
No, sí, home, hi ha la Flora, hi ha Josep,
la Flora va estar aquí, en el programa. Fa molts anys.
Hi ha un equip de gent de fa molts anys,
que és absolutament professional.
I allò que dèiem abans, d'anar a trucar casa per casa, d'anar a buscar incentius, col·laboracions, participació, d'això l'Orquestra Sant Cugat en sap molt.
S'ho han treballat molt. Per això vol dir, clar, que la presentació, mira, vinc de l'Orquestra Simfònica, o vinc de la Simfònica Sant Cugat. Clar, ja és una carta presentació.
I tant.
Vinc del carrer X, que volem fer una trobada de truites de patata.
Mm. Bueno, el que passa és que, per exemple...
Però, clar, s'ha de treballar el tema.
L'Orquestra Sinfònica té socis. L'Orquestra Sinfònica té socis.
Ah, i tant.
Jo animo tota la gent que li interessa, anem a dir, la música clàssica, que es faci soci d'aquesta entitat. O sigui, la responsabilitat individual de cada un de nosaltres, de cada Sant Cugatenc i Sant Cugatenca, és molt important que s'impliquin amb les entitats, que penso que d'alguna manera doncs, és la manera de fer societat civil.
Bé,
que sigui...
De tota manera, el concert aquest, que va estar, com hem comentat, molt bé, també va estar de pèls, perquè abans va ploure,
sí,
i Durant va començar a gotejar, quan va començar, 5 minuts abans de començar el concert, queien 4 gotes, i vaig pensar, ai, que haurem de sortir a buscar violins i amagar-los de tots a sota l'estora que no es mullin. Vaja, però no va ser...
No, brutal. Perquè estàvem al costat del monestir i hi va haver algú que va resar perquè no plogués.
Jo ja sé qui és.
Deixem-ho aquí.
Jo no dic noms. Jo sé d'algun que devia resar molt. Bé, escolta'm, ja hem parlat de...
Avui tenim convidada o no?
Convidada o convidat, no ho sé. Algú que té un cert poder sobre la comunicaçau.
Què dius, ara?
Passem a publicitat. Que
aquests són perillosos, eh? Aquests són perillosos.
No us perdeu el programa avui, amics oients i oientes. No, no, no. A més, és el darrere de la temporada.
Correcte.
Té raó.
Ei.
Dels 5 anyets que portem. I aquí ens hem enger que ens hagin aguantat. I amb el sou que cobrem, eh?
5 anys.
Perquè això, el qui porti el tema aquí, econòmic, deu dir, ostres, aquests paios, 3 s'enfaines aquí que s'emporten una partida que escolta. Bé, escolta'm una cosa. Anem a publicitat?
Anem.
Perquè nosaltres ara ve l'estiu que hem de fer vacances i necessitem omplir la butxaca. Per tant, el senyor Roc ara ens passarà publicitat, farem 4 calons i tornem tot seguit i presentarem el convidat-convidada. Apa, fins...
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Hola, esteu totes i tots aquí?
De moment sí, encara no ens ha fotut fora.
Molt bé, sí, m'agrada. Doncs espera quan vegin la minuta d'aquest programa. I a més amb qui d'això.
Però la generositat entra amb la minuta o no?
Sí, la generositat ha d'entrar sempre. Ah. Una altra cosa que facis servir això per no pagar-te més. Ah. O per no remunerar-te més. Però, hem d'anar...
Sou catalans, eh?
No, jo faig
sempre
com...
Sempre la punyetera pela.
No.
És la pela.
A veure, escolta, no ens enganyem. Ara, això de les entitats, no hi hauria cap problema si hi haguessin més peles.
Però, sempre que parlem d'una entitat, parlem de l'associació, parlem del poble, acabem parlant de peles.
Home, però és que, a veure, tu ara vols portar un grup de ball i el grup de ball no et ve a ballar per la cara.
Clar que
això sí. Abans, home, això és fer els nanos petits, els bastoners sí que vindran perquè els fa il·lusió. Quan són més grandets i són figures diran ara volem un bastó sí. Ple de calorons a dintre el bastó.
Sí, tens raó.
Bé, escolta, vinga, no, els calés són importants però no ens han de...
Anem-hi.
És allò del dit i l'arbre, com es diu allò, que no tapi la lluna i l'arbre, que no tapi...
Els arbres no deixin veure el sol.
Això, el sol o la lluna? Els arbres que no deixin veure no sé què, no?
A veure, que tenim aquí el personatge avui, que el tenim intrigadíssim aquí.
Anem, no, no.
A veure.
Deu pensar, no sé pas on m'he fotut avui.
Ens està mirant, ja m'ha dit, bueno, i jo què?
No li han explicat on es ficava, que a més que dintre el microones on som no es pot escapar gaire. Bé, avui posem-nos ara una miqueta seriosos, almenys per la presentació. Tenim ni més ni menys que la Cristina Mur Aguilar, directora de Ràdio Sant Cugat, que a mi, per cert, m'agrada dir Ràdio Sant Cugat més que tot el grup aquest, que també...
El de comunicació.
Comunicació el Cugat Mèdia i tot això, perquè no sé mai què s'ha de dir, però bon m'agrada dir Sant Cugat.
Doncs,
bon dia, Cristina. Gràcies,
bon dia.
De primer de tot.
Gràcies per convidar-me.
Per acceptar la invitació. Vinga.
No, home, gràcies a vosaltres per convidar-me.
El programa és teu.
Doncs he de dir que a mi Ràdio Sant Cugat també m'agrada molt. Suposo que sabeu que aquest any hem fet un canvi d'imatge, una actualització d'imatge. I de fet, ja us explico que tot va començar amb una trobada de treball amb tota la redacció, on exploràvem, i també amb una empresa consultora que ens va ajudar a fer la reflexió de cap on anem, una mica quines havien de ser les línies gràfiques de la nova imatge. I la premissa de partida era que podíem arribar a ser Ràdio Sant Cugat i no Cugat Mèdia. Tot podia canviar, podíem canviar de nom, podíem mantenir el nom. El que sí que teníem molt clar és que Ràdio Sant Cugat és una marca molt potent que no podíem perdre i l'hem mantingut. Per tant, benvinguts a Ràdio Sant Cugat i gràcies per convidar-me.
És Cugat Ràdio o Ràdio Sant Cugat?
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. És com dir... Ei, sentiu els aplaudiments, eh?
Clar,
com es nota que avui ha vingut la directora? Hi ha gent aplaudint a l'estudi, eh? Que això no ha passat mai.
Que jo des que va començar la ràdio sempre he sentit allò... Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
Molt bé. És com dir poble o ciutat a Sant Cugat.
Era l'època del Ramon Grau.
Sí.
Segueix dir-li el poble, jo.
Sí, molt bé.
Va ser una iniciativa. Un sistema privada que després va compartir pública.
De fet, ara que el Roc ha posat els aplaudiments i que l'heu tornat a mencionar, jo volia aprofitar, abans heu parlat de l'alegria que dona el Roc amb el seu somriure i de lo confortables que esteu amb la seva presència, he de dir que agraeixo a l'equip la passió que posa amb el treball i el Roc és una de les persones de qui estem molt contents de poder comptar amb la seva feina cada dia perquè ens alegra els matins.
Doncs això està molt bé. S'ha de reconèixer que quan la gent funciona i se'ls ha de dir quan fan malament i quan ho fan bé també. Vull dir que al final això és un tema... Bé, escolta, explica'ns d'on vens, per què del món de la ràdio,
volem saber la persona, no el personatge.
Exacte,
molt bé.
Personatge, la persona.
Sí, la persona. Sí. Doncs jo sóc nascuda a Barcelona, em sembla que això ho pregunteu, sí, és una mica sí, com la pregunta sí, del Broncana, sí, la pregunta sí, del Converses sí, Consentides sí. És
la
on has
és
nascut.
Suau, la nostra és sí. Més suau.
A veure, sí. De d'on viene vostè? Sí.
Jo sempre dic que vinc de Sant Cugat, tot i que vaig néixer a Barcelona.
Com tu.
Però als 3 anys em vaig mudar aquí amb la meva família i per tant fa 33 anys que hi sóc i em sento santcugatenca de soc arrel, sóc més de poble que les amapoles, dic que és un poble i feliç de viure aquí. Crec que com a Sant Cugat
això,
no es diu enlloc.
Això de ser un poble té els seus avantatges i també els seus inconvenients.
Sempre.
Perquè en el fons aquella ànima de poble que té Sant Cugat, que és una ciutat, moltes vegades el comportament també nostre és una mica pueblerí.
Sí.
I per tant aquesta sensació de ser ciutat encara no estem aconseguint lo del
tot. Et fa una mala passada.
I realment, jo crec, parlàvem del tema de les
infraestructures i les entitats, això també ho haurien de...
Però a nivell d'entitats, jo crec que en general les entitats se senten poble, i quan diem poble li donen aquest valor afegit que significa doncs gent que s'estima el poble, que s'estima les entitats.
He de dir en favor de les entitats també que abans parlàvem de la passió pel treball, la passió que hi posen les entitats, les persones individuals que dediquen dies i dies i dies de feina de les seves vides per poder preparar festes i activitats de tota mena, que és d'una manera altruista, és perquè ho senten així, perquè els agrada i perquè volen conservar tradicions, però realment el gaudi és comú i crec que s'ha de valorar molt, és una feina molt altruista. I quan abans es parlava de l'Ajuntament i les entitats i aquesta tensió que potser hi ha de ser sempre, perquè crec que és positiu també, la crítica constructiva crec que ajuda a moure i a créixer, però és veritat que quan hi ha falta de recursos la creativitat és molt important i que de vegades les entitats el que demanen, més que calés, que també evidentment, és espais d'assaig, és
fer la seva feina.
Fer la seva feina. I menys impediments burocràtics i menys impediments a l'hora de buscar recursos propis.
Sí, sí. I això que has dit tu de menys impediments burocràtics, sinó que els hi preguntin als pagesos, que ara s'estan tornant locos a fer documents per sanitat, per no sé què, i que, escolta, mira, porta'm una vaca aquí, o porta'm un terreny, o porta'm una aixada, jo faré el que sigui. Ara, la burocràcia és que és el... És important. És important. I cada cop ens...
Després de normatives, el que passa és que moltes normatives aquestes fan aturant, a dir, la pròpia dinàmica de les entitats. O sigui, jo sempre dic que les entitats moltes vegades podem fer les coses inclús més barates que no pas l'Ajuntament. Primera, perquè hi ha un espai, diguem, pràcticament gratuït i de col·laboració, i l'altra perquè són molt àgils. A dir. Què passa? Quan llavors depenen el 100% de les subvencions, llavors és quan has de començar doncs, a justificar-se, les justificacions, has de demanar... En fi, és més complicat, diríem, no?
Fins al tema, fins que s'arriba al tema de les subvencions, no sé si estaràs d'acord, Cristina, però fins que s'arriba al tema de les subvencions, el mateix Ajuntament, i ho dic, t'ho pregunto directament a tu també, perquè tu formes part d'algunes entitats de Sant Cugat des de sempre, i fins que arribes al tema econòmic, tot el tema d'infraestructures, de difusió també i de suport, l'Ajuntament el continua tenint aquest.
Sí. Sí, de fet és veritat que sense el suport de l'Ajuntament moltes entitats no podrien fer la majoria de les festes que fan o de activitats, però és això, en temps de crisi, de retallades, és difícil tenir la societat contenta, s'ha de buscar altres consensos i ser més creatius.
Tu has estat amb els diables, sí. has ballat el ball de gitanes,
sí.
Poca broma, també.
El Paga-li Joan.
El Paga-li Joan també.
Si no ets de Sant Cugat.
Llavors ja està. A la festa de tardor també hi participes,
sí,
oi?
Sí,
també?
Sí.
Jo pel que fa al Paga-li Joan no vull comentar res.
No, deixem-ho estar per l'any que ve.
Però no el tenies que ballar, tu.
Sí, el tenia que ballar, però no, l'alternativa que hi havia no va acabar de funcionar. Ostres. El Paga-li Joan no va pagar prou. Però hi ha una cosa amb això que dieu de les infraestructures de l'Ajuntament i les entitats, que ens hem centrat molt avui en les entitats, però clar, aquí Sant Cugat hi ha una xarxa molt gran d'entitats, per tant, però aquí hi ha una barreja que és important, que les entitats hi posen la il·lusió, que això has dit tu, de treballar, d'anar a buscar això i fer feina, i això es fa amb il·lusió, no es fa perquè guanyes calés, sinó que es fa amb il·lusió, clar. Llavors el tàndem aquest és molt important, que es mantingui un equilibri que malauradament doncs, ja no està en equilibri, perquè els sistemes han canviat i cada vegada són més exigents i seguretat i cada vegada hi ha més traves, no? però a nivell burocràtic, no pas del propi Ajuntament.
De tot també parlem de tu.
Molt bé.
A nivell d'ofici, ets periodista?
A nivell d'ofici, sí. Jo vaig estudiar periodisme, em vaig dedicar al periodisme a diversos mitjans i concretament a Cugat Mèdia, doncs vaig treballar-hi 8 anys amb diferents modalitats de col·laboració. Sobretot em vaig especialitzar en reportatges i cobria les activitats de la XCCP. I això va despertar en mi una gran il·lusió.
Els acrònims, digui'ls els acrònims.
La XCCP, la xarxa de centres polivalents. Vale. És a dir, totes les activitats...
És que la gent no sap ben bé què és això.
Clar, doncs totes les activitats d'arts escèniques, musicals, etc. Són diversos centres, des de l'Ateneu Sant Cugatenc, el Xalet Negre, el Casal Torreblanca, el Casal Mirasol...
Centre Cívic.
Sí, exacte, el Casino La Floresta, hi ha tota una sèrie de... És un entramat d'espais on s'hi celebren i s'hi fan activitats artístiques i musicals.
Sí, sí.
I després també vaig fer alguna cobertura del Teatre Auditori i això va despertar en mi, ja la música m'ha agradat des de sempre, però potser va despertar en mi, va plantar una llavor d'una connexió especial amb la cultura i amb l'art.
Has fet música també tu, o no?
Bé, de fet, a Diables era tabalera.
Tabalera.
Sí, sí.
Ah.
M'agrada molt la percussió.
Sí.
És molt bona la percussió.
És molt divertida. Crec que la música té alguna cosa que cura l'ànima i que permet connectar d'una manera diferent, igual que la ràdio, eh?
Sí, senyora, estic d'acord amb això.
A banda dels estudis i de la preparació que vas fer, aquesta connexió a través de les entitats és una faceta important pel que ens has comentat a la teva vida i que potser s'hauria de recomanar als nouvinguts també, la gent que va venir a Sant Cugat, no? Que s'integri, que participi a través i de les entitats, que és una manera de fer poble i també de formar part d'aquest poble de forma activa, oi?
Exacte, és una manera de conèixer gent fantàstica. Si hi ha algú que arriba nouvingut i no sap com connectar, jo l'animaria a que explorés quina és l'entitat que s'adiu més amb les seves inquietuds personals i de seguida coneixerà moltíssima gent i començarà a viure Sant Cugat com un poble. Començarà a no podrà fer dues passes sense saludar algú, que això és fantàstic. Uh-huh. I sí, em sembla que és... Sant Cugat ha crescut molt en poc temps, ho comentàveu abans, i tenim un problema d'arrelament. Hi ha molta gent nouvinguda de l'àrea metropolitana que realment les dues... potser els dos àmbits de relacionals on arrelen més fàcilment és l'esportiu i l'escolar, però que costa que permeïn i que acabin de teixir vincles i arrelar amb el territori, no? De fet, és un dels reptes que tenim també com a mitjà, d'arribar a tota aquesta gent, que coneguin el mitjà, que entenguin la necessitat i el valor de la comunicació i dels mitjans de proximitat i de quina manera captar la seva atenció.
L'altre dia ens estava fent a la Universitat Internacional de la Pau, que està fent a la Unió, abans estava fent al Centre Borja, ara està fent a la Unió, que penso que està molt bé, perquè evidentment doncs, ha vingut cap aquí, cap a dins, pel centre del poble, i per tant ha estat molt bé. I va haver-hi l'obertura de la universitat del Joan Roura, periodista reconegudíssim, i per tant... I l'ofici de periodisme, en aquests moments, jo penso que està com una mica desprestigiat, en el sentit de que moltes vegades els fake news i totes aquestes coses que es fan doncs desvaloritzats, la gent ja no s'ho creu. I l'altre dia ja em dèiem, escolta, és que per entendre una notícia potser has de llegir tres diaris o quatre diaris o tres diaris digitals per saber exactament de què va el tema, no? Tu creus que l'ofici de periodisme ha perdut intensitat en el seu contingut?
Jo crec sincerament que el periodisme és més necessari que mai. Com a societat tenim un problema perquè, mira, l'altre dia
però
llegia...
Però pot ser devastador, eh?
Sí,
segons com.
És cert. Però l'altre dia llegia un estudi que ha fet la UPF en col·laboració amb altres entitats sobre l'evitació de notícies i com el jovent ja no només no consumeix mitjans tradicionals i s'informa a través de les xarxes socials, que a més a més sabem que els algoritmes no són innocents, hi ha Elon Musk darrere de l'algoritme de X, per exemple, i que clarament afavoreix l'extrema dreta o afavoreix que arribin discursos concrets i no informació reflexionada, contrastada, etc. Per tant, tenim un problema perquè els joves, la majoria, confessen que s'informen a través de xarxes socials i no a través de mitjans tradicionals, però a més, aquest estudi explica que no només no s'informen a través de mitjans tradicionals, sinó que quan els arriben notícies les eviten. fan scroll ràpidament. No tenen interès a llegir allò que els arriba. I això és un problema molt greu com a societat, perquè al final, de la mateixa manera que la intel·ligència artificial és una oportunitat, nosaltres aquí a la ràdio som un dels mitjans que potser estan més... és a dir, que hem començat a experimentar amb la intel·ligència artificial de manera més incipient i som un dels mitjans més ben posicionats en aquest sentit, perquè ja fa temps, fa un any que estem treballant amb intel·ligència artificial no generativa, però sí, doncs, per exemple, perquè ens ajudi a subtitular o,
és una bona eina.
És una molt bona eina per a transcriure, o sigui, les hores de ràdio d'una entrevista de dues hores gravada que després vols editar-la, ja no has de fer la transcripció, només l'has d'editar. Això és moltes hores que guanyem útils de periodistes. Per tant, la intel·ligència artificial és una eina fantàstica, però també és un perill si no s'entén bé. Sabem que la intel·ligència artificial s'equivoca, que quan no sap alguna cosa al·lucina i se l'inventa. Sabem que és una mica com la irrupció a internet. Jo sóc d'una generació que va créixer amb la irrupció d'internet a les aules i que els mestres no sabien utilitzar internet tan bé com els alumnes, cosa que feia que entraves al Rincón del Vago i tenies un... I fins que els mestres van saber que entraves al Rincón del Vago i tenies el treball fet, van passar
havien evolucionat,
anys.
Evolucionaven molt més aviat els estudiants, els alumnes, que no el propi professor o professora.
Exacte. Si tenies un professor inquiet que tenia aquest interès o aquesta inquietud per aprendre l'eina, doncs de seguida podia saber si un treball estava fet a casa o era copiat, però hi havia d'altres que no, i era molt fàcil prendre el pèl. I ara tenim una disrupció d'una nova eina que es diu intel·ligència artificial, que avança de manera trepidant i que sabem que serà una nova revolució, la comparant a la revolució industrial, però diuen que serà encara més bèstia. I o canviem el sistema educatiu i els mestres es posen les piles, o tindrem joves que delegaran el pensament en la intel·ligència artificial. I el periodisme és més necessari que mai, perquè al final vol dir gent manipulable.
Sí, sí. I a més cada vegada és més la immediatesa. És a dir, abans tu agafaves un diari i et llegis l'article tot, que a vegades és una pallissa, et llegis el tot, però, o anaves fent en diagonal, fes com vulguis. Però ara no, ara tu agafes aquest trasto, el telèfon o la tauleta o el que sigui, i en 20 segons ja has vist l'anunciat i ens quedem o es queden amb això.
I aleshores, amb 140 caràcters, exacte, amb la frase.
Exacte. I aleshores, no, fora, no, i a més ara tot és la rapidesa, la immediatesa, és a dir, No, tot va molt més ràpid, clar, i la informació sense analítica és molt perillosa, la intel·ligència artificial que diuen s'ha agafi confessats. Encara estem discutint si els mòbils han d'entrar a les aules, si no han d'entrar a les aules. Ja la intel·ligència artificial ja està fent treballs de nanos o nanes que fan servir l'estri aquest per... Clar, aleshores l'evolució és bona i hem d'anar endavant i això, però clar, hem de tenir
present. D'aprendre a fer-ho, o sigui, hem d'ensenyar perquè sàpiguen fer-ho servir, però siguin crítics. O sigui, el que més important és fomentar, jo crec, en els més joves, és el pensament crític. És vital. Perquè, si no, la societat que s'estructurarà...
Sí, però de totes maneres, tu sents parlar al jovent avui, o els veus a la televisió, o a la ràdio, això, i són molt crítics, el jovent, també. Són molt crítics. Però, en canvi, amb la tecnologia...
Però el discurs és seu... El discurs és adquirit, això és el que...
Aquest és el tema, ara no saps què és
Som molt, cosa és una som molt crítics, però el compromís existeix o no? Perquè he trobat amb el tema de gent jove
que, no.
que potser el compromís els hi costa agafar el compromís en un moment determinat.
Perquè s'ha de ser més coherent.
Evidentment que sí que tenen uns compromisos en concret amb les coses que els agraden a ell i així. Però arriba un moment que dius, bueno, nosaltres estem intentant, des de les entitats, buscar relleu generacional, no? I ens costa. Costa, suposo que també preocupa nostra, perquè evidentment no entenem, anem a dir la gent jove com quines necessitats vulgui, no. Pues clar, arriba un moment que dius, jo parlo amb gent jove i dic, mare, per què no vens a la Junta? I dius,
el compromís aquest costa.
El compromís costa. Costa
de
gravar,
depèn de l'entitat, eh? Jo, per exemple, Bastoners, Diables, tenen molta colla jove.
Sobrecal. El Demanari, per exemple, són gent jove, sí. Així, però, per exemple, l'Ateneu, la Unió, tot així, no veus que hi hagi... Sí que veus gent jove, però vull dir, però que es comprometi, que digui, va, estic al davant, sí, tiro endavant, això és més complicat,
Jo crec que hi ha una diferència, per exemple, sense desmereixer, ni mereixer més uns del que toca, i els altres no, desmereixer-los, però, per exemple, bastoners, per dir algú, donen un... bastoners o els diables o això, no? La percussió, hòstia, la percussió que fas un parell de pals, si només que tinguis una miqueta rima ja pots fer alguna cosa. I el resultat és immediat. I el compromís va més enllà de si tu vols aprendre més o menys. Però quan és una entitat més... que no dic que no sigui cultural, ara que ningú m'interpreti malament, però a l'Ateneu segurament has de fer servir més el coco perquè has de treballar-lo més, has de buscar això, has de buscar allò, has d'entrar en terrenys doncs, que ja són més laboriosos i tot plegat, i això és el que els hi costa, crec jo, perquè ara, clar, és la immediatesa per sistema, tot ha de ser immediat. Apretes un botó i ja ho tens fet, apretes dos botons i en tens...
Jo crec que potser hem de tornar, abans comentàveu, encara estem acabant de decidir si les pantalles, els mòbils han d'entrar a les aules o no, i ara hi romp la intel·ligència artificial i encara ens ho complica més, no? Jo crec que hem de tornar una mica a models antics, a fer exàmens orals, a fer escriure a mà, a fer debats a classe i a demanar que desenvolupin el pensament crític, doncs, per exemple, fent una dissertació sobre, molt bé, documenta't a través d'intel·ligència artificial sobre un cas concret, però després...
Tingues el teu criteri.
Sí, vull que m'expliquis quin dilema moral et suposa tu una cosa o una altra.
Ètic, social...
Per exemple, clonar. No ho sé, és a dir, anar a buscar qüestions d'ètica, de moral, tornar una mica a una educació humanista, potser... perquè és el que els diferenciarà, no? La màquina de la persona i el que els donarà eines per al demà.
És un debat molt interessant aquest, I a nivell de ràdio Ràdio Sant Cugat, apliqueu una mica amb les persones que, per exemple, estan fent pràctiques, que venen aquí, perquè continueu fent pràctiques, oi? També,
i tant, sí.
I llavors esteu treballant en la multicanalitat i també esteu creixent, però en quins àmbits per arribar una mica a trobar aquests canvis que doncs, fan falta, que ara comentàvem aquí a la taula?
Doncs hi ha tot un projecte que estem desenvolupant i que farem efectiu properament, d'educació mediàtica, un projecte amb les escoles de la ciutat i que també volem que hi intervingui la Universitat Autònoma. Però això és un projecte del qual no us en parlaré, no us en donaré molts detalls, és d'educació mediàtica, però que fins que no estigui, que no sigui ben lligat, doncs prefereixo no parlar-ne.
Ja ens ho pots explicar, no ens ho sent ningú.
Però el que sí que us puc dir és que si tenim clar que el jovent està a les xarxes, si volem arribar al jovent, hem de ser a les xarxes i hem de comunicar amb un llenguatge, amb un idioma, amb un llenguatge audiovisual que
en ells... En el seu llenguatge.
Exacte. Que ells consumeixin, si no és impossible que hi arribem.
Perquè la ràdio segueix viva. Ràdio Sant Cugat segueix molt viva, segueix al costat del poble, segueix emetent i també és una emissora molt escoltada i un referent necessari per saber el que passa al poble, no? A la ciutat. Llavors, clar, tenir en compte tots aquests elements és importantíssim perquè, si no, la ràdio local... I ara parlem de les grans emissores, que sí que tenen molts més mitjans econòmics i tecnològics per tirar endavant, però en una ràdio local ha d'equilibrar o buscar l'equilibri, no?, perquè pugui tirar endavant tota la seva projecte.
Mira, justament, nosaltres, des de fa molts anys que oferim visites escolars, també fem ràdio amb instituts, justament el projecte d'educació mediàtica que volem desenvolupar és apropar encara més la ràdio a les escoles. Creiem que la ràdio pot ser un dels antídots per a les escoles contra, per exemple, doncs, per promocionar la paraula oral, l'expressió oral, la lectoescriptura, la preparació de guions. És a dir, la ràdio és una eina d'aprenentatge meravellosa, també per guanyar confiança en un mateix, per fomentar el treball en equip. I llavors tots els projectes que estem treballant ara i que volem desenvolupar en el futur proper amb les escoles de la ciutat, que també creiem que com a entitat de Sant Cugat també és el nostre paper arrelar i construir i enxarxar, i també d'una manera egoista és la manera de procurar-nos, de fer-nos conèixer amb l'audiència jove, de procurar-nos oients més joves i també de renovar el planter. Nosaltres tenim un programa que es diu L'Hora dels Joves, que de fet són joves que estan a moltes entitats.
Un dia vindrem nosaltres en aquest programa.
Molt bé. Jo els hi comento i jo crec que et conviden, eh? Ells estaran encantats, no tenen gaire por. Sempre que poden ens demanen de fer exteriors, són joves hipermotivats, és fantàstic. Fa molts anys que, de fet, va ser arrel d'un taller que fem amb un dels instituts, que ens van demanar si ells podien tenir un programa propi. Un va començar a aprendre a fer de tècnic, l'altre doncs, a fer els guions, i entre tots fan un programa que és fantàstic i és una manera de renovar el planter, és molt important.
A més dels nanos, jo que a vegades hem coincidit aquí quan entrem nosaltres, abans doncs, hi havia una escola o el que sigui, els agrada el tema de la ràdio. És a dir, el tema de la ràdio en el jovent, en els infants, els hi agrada això d'estar darrere d'uns vidres i una persona aquí que toca els botons.
Era que està tan de moda el podcast.
Escoltar-lo és una altra cosa.
Això és una altra
cosa. Sí que escolten ràdio, però en un altre format, més encapsulat, que és el podcast. Però no, la ràdio és el mitjà que mai mor, s'adapta. I el podcast és la nova ràdio, si vols, però...
No té un altre remei.
Sí, però n'hi ha d'altres que tenen una adaptació més difícil. De fet, aquest any, amb la gran apagada, es va posar en valor.
Els transistors. Sí. Els transistors. Que sempre surt l'amic de RAC1 sempre dient els transistors, que té un transistor cada racó de la casa. Transistors dels tradicionals.
Jo és el primer que faig. Quan em llevo, poso la ràdio.
Sí, sí.
Suposo que arriba a un equilibri entre el que és
és difícil,
els mitjans públics en general. No deixa, el Ràdio Sant Cugat no deixa de ser un mitjà públic.
Totalment.
Que ho sàpigui la gent també. I trobar aquest equilibri públic, aquest equilibri entre els polítics, la vostra professió, que és el periodisme, també aconseguir doncs, que tenir una bona audiència, tot això deu ser difícil, no? Deu ser complicat. I
jo crec que al final l'objectiu és, el meu objectiu és i sempre ha estat, que aquest mitjà sigui el millor mitjà que pugui ser, que sigui un mitjà públic del qual la ciutadania se senti orgullosa, i també els seus polítics. Al final els polítics són els nostres accionistes, si vols. Hi ha un consell d'administració, tenen el vot delegat, però jo crec que si treballem amb rigor i treballem la informació en profunditat i oferim la informació necessària, hi haurà, evidentment que hi haurà notícies que molestin aquí i molestaran allà, però si es treballa amb rigor
és una de les feines,
i es fa bé la
feina,
vol dir que guanyem en credibilitat, vol dir que guanyem en audiència, vol dir que la ciutadania veurà el mitjà com necessari, i per tant també els polítics. Crec que tots hi guanyem. Per tant, per mi no és tan difícil trobar l'equilibri en aquest sentit.
El que passa és que teòricament els polítics utilitzen i moltes vegades manipulen els mitjans, no?
Bueno, aquí l'encert és donar una resposta assertiva i no permetre'l.
Això mateix. Per tant, hem de dir, doncs, hem de ser prou intel·ligents com per poder saber exactament a quina opció tenim, no? I el tema del rigor jo penso que és molt important. El periodístic és bàsic.
I més ara.
Sí, per tant, però... doncs, sí, aquestes coses s'han de...
No ha de ser fàcil, no ha de ser fàcil, perquè...
No, home, bueno, ningú va dir que seria fàcil, fer una ràdio, se'n va dir, mira,
perquè,
on
perquè
estem? Estem, evidentment, doncs, aquí, amb una ràdio que està reconeguda.
No, és una ràdio puntera i capdavantera, vull dir que...
No, i que col·labora amb entitats, i que col·labora amb moltes coses.
I no ha estat pel nostre programa, precisament,
No desmereixeu, també té la seva audiència.
També hem ajudat una mica, evidentment, això segur.
És essencial, per les ràdios de proximitat, és essencial els col·laboradors. Sí. Diria que per totes les ràdios, però per les ràdios de proximitat,
sí, home,
és que no seríem ningú sense els col·laboradors.
Sí, sí.
No, perquè a més fa gràcia, perquè per la gent que no està tan avasada a la ràdio, quan sents a la ràdio parlar amb aquest, o amb aquella, o amb aquell, o amb l'altre, si aquest el conec, aquest que va amb mi al col·le, aquest és l'amic aquell de no sé qui, aquest és el de la botiga... Això sí que és... denota més proximitat, i per tant... Escolta, jo tinc una certa curiositat, ara potser et faré una pregunta, que deies ara, d'on baixa aquest. Tu, un dia a la ràdio, és a dir, tu entres al
és
matí, no sé quina hora...
A mi això m'agrada molt.
És
molt canviant.
El que es pugui explicar, eh?
Sí, sí, però és molt canviant. Ja, depèn del que em toqui. Tinc una agenda que de vegades no me la sé. O sigui, perquè si m'he de prendre l'agenda...
Comencem bé, doncs.
Prefereixo ocupar el cap amb altres qüestions. De vegades penso que el cap treballa per mi quan descanso. És a dir, hi ha projectes amb els que m'enfoco i llavors tinc reunions concretes que poden ser molt útils i després, doncs, quan, mentre camino cap a una altra reunió, mentre descanso, mentre faig esport, el que sigui, doncs el meu cap treballa per mi, a la dutxa, quan sigui. És mentre, quan tens les revelacions.
Mentre balles amb el teu fill, que després,
ho dic, també, que
això
ens encanta ballar.
Després sabeu per què ho dic, això.
Sí.
Un fill que té de dos anys.
Sí,
per tant, perdona, i segueix.
Sí, doncs un dia, el meu dia a dia és molt canviant, cosa que a mi m'agrada molt personalment, perquè se'm fa la monotonia se'm fa avorrida. Diguéssim que jo no sóc una persona que vagi caminant a la feina cada dia pel mateix camí. Em sorprenc a mi mateixa. Avui provo aquest camí, demà provo aquest altre. M'agrada canviar el paisatge. Sóc així d'estranya.
No,
per tant, m'agrada que el meu dia a dia sigui diferent. I canvia molt, perquè he de tocar moltes tecles. La direcció en aquesta ràdio té, des de que som una EPEL, que vol dir una entitat pública empresarial local, també té funcions de gerència. Per tant, toco la part de números, vol dir que vaig a buscar patrocinis, vol dir que també tinc reunions amb altres... Això és d'orillo, sí. No ho havia fet mai, però mira, de tot.
No,
també és un
sempre
repte.
Sempre s'aprèn de tot.
Sí, tant. Convenis amb entitats, hi ha una part institucional de, doncs, de presència en actes, de relació amb entitats de la ciutat i de fora, d'altres entitats com la xarxa o la federació. Ara estem a la vicepresidència de la Federació de Mitjans Locals. Després també hi ha reunions creatives de continguts, hi ha reunions de tota mena. Em reuneixo molt, això sí. Em reuneixo molt i si tinc sort, doncs també puc treballar en algun projecte que pugui desenvolupar jo o que pugui després encarregar, o doncs això que us deia de l'educació mediàtica. Com veieu, hem canviat la imatge i també hem fet una nova web, per tant, doncs aquests han sigut els projectes en els que he treballat aquest primer any. He estat més avasada en aquestes dues parts i tinc moltes ganes de fer continguts també. Espero poder-lo fer el 26.
Et veiem molt il·lusionada i molt... Estic ja una mica cansat de tot
el
programa, però vull dir que...
Tots aquests projectes i tot això que estàs dient és fantàstic, està molt bé, vol dir que la ràdio
és viva,
que evoluciona i que forma part de la societat també en estat evolutiu, no? Rebeu també propostes de gent del poble que de cop i volta diu: ostres, voldríem fer un programa, voldríem participar.
Sí.
Que de fet ja ho
com
feu,
com el nostre, quan vam proposar nosaltres
fer això. Vosaltres ja incidiu en molts camps, per no dir gairebé tots, de la ciutat, però també us trobeu amb
això? Sí, de tota mena, a més.
I esteu oberts, suposo, no?
Super oberts. De fet, gràcies a és el que deia abans, gràcies a la col·laboració ciutadana i a tothom que té ganes de fer ràdio, aquesta ràdio és viva i té una graella per oferir amb continguts propis. I això és un orgull. I tant. Sempre tenim una mà estesa i l'orella ben oberta i la porta oberta a tothom que vulgui fer aquí continguts, i tant. I sí, en rebem. Aquest any n'hem rebut com a mínim 6. Sí.
Que bé.
I entren totes les opcions?
Intentem que sí. Depèn del format, com que ara una de les coses que vull potenciar és el podcast, doncs quan em proposen un podcast intento... doncs els pregunto, voleu fer visual ràdio o no voleu fer visual ràdio? És a dir, voleu que també tingui imatge o no? Concretem una mica el guió, els capítols, l'objectiu, la sinopsi, etc. També pensant, puc trobar algun patrocini en aquest sentit?
Com una cosa que moltes vegades em ve al cap, que hi ha gent que sempre em pregunta... Què és un podcast? Perquè moltes vegades hi ha gent que diu, ara parlen molt de podcast i la gent no ho sap. La gent no ho sap perquè és clar, es queda molt amb la paraula.
I s'ha disparat molt dels podcasts.
El contingut, no sé què, vull dir, és una cosa que d'alguna manera s'ha de desenvolupar. I s'ha d'explicar.
Doncs,
ho dic perquè explica tu que és un podcast com a professional.
Perdona, un parèntesi sobre el podcast. Jo ara faré un comentari sobre el podcast, a veure si vaig bé o no. El podcast és un programa de ràdio enregistrat, per dir d'alguna manera,
o menys,
i simplificat,
sí. És a dir, té una estructura tancada, és autoconclusiu, i té un objectiu i una temàtica molt concreta, que també ho pot tenir un programa, però un programa pot tenir una continuïtat infinita, diguéssim, un podcast també, però cada capítol és autoconclusiu.
És tancat, es comença
i
es tanca. Sí. S'acaba i ja...
I és una qüestió de format més que de temàtica.
No, és que ara hi ha figures de la ràdio.
Perquè hi ha temàtica infinita, igual que de ràdio.
Però jo, tu creus que a mi el tema de... O sigui, a mi una de les coses que m'ha agradat de la ràdio sempre, perquè la ràdio sempre m'ha agradat molt, i l'he escoltat molt i la segueixo escoltant molt, és aquesta cosa que tu estàs en un programa de ràdio, pots estar amb calçotets fent un programa de ràdio, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Sí, venim pijama, no? És el mite. Ara, ara aquí no ens veieu, però anem tots en pijama, eh? Hem quedat que anàvem en pijama avui.
Bueno, i encara hi ha programes que encara han arribat pitjors, però el fet de la màgia de la ràdio per mi és aquesta, que tu, jo li puc estar fent un pessic en el Rogel i en l'Albert, que tinc més confiança, tu encara no veia, a més estàs més lluny, però, i en canvi, fent el programa, pots estar amb una mirada, amb un gest, saps com has de reaccionar, amb el tècnic, per exemple, li dius, li fas així, i no sé què, i ella et segueix, queden 3 minuts, queden 2 minuts, això...
La complicitat això de la ràdio.
La complicitat de la ràdio, això mateix.
Té un caliu que no té cap altre mitjà. Per mi, això... És això, eh? Té un caliu especial.
I acabo dient que el tema de la ràdio és això, que no et veuen. Clar, la ràdio amb imatge, ara que s'ha posat molt de moda, que hi hagi imatge, això que té un nom, no sé com se diu, però és igual, que hi hagi l'imatge i tal, per mi trenca una mica, té una altra gràcia, però trenca una miqueta la màgia aquesta d'estar de portes endintre i només si els que et veuen, si passen pel carrer et veuen aquí, però la gent... Tu no saben el que estàs fent aquí. I això té el seu...
Sí, jo crec que té molt a veure amb la promoció per xarxes, perquè a xarxes és necessari el vídeo.
Sí, és clar.
També té una... És una mica adaptació als nous consums, però també, si us hi fixeu, és un format molt diferent al de la televisió, perquè Visual Radio és càmera fixa.
Sí, sí, sí.
És més pausat, el format. O sigui, la ràdio convida a la reflexió.
Sí, sí.
És una altra manera d'existir, jo crec.
De tota manera, per totes les grans figures de la ràdio, suposo que hauran hagut de fer un esforç d'adaptació, perquè, clar, de no tenir imatge i fer qualsevol gesticulació i tal, a tenir la imatge, alguna vegada
ja no van en pijama.
Cada pífia...
Sí. Sí, sí.
Bé, escolta'm, no sé...
Jo volia fer una pregunta encara.
Que s'acaba el temps.
No hem parlat de l'equip. Digue'ns alguna cosa de l'equip que t'has trobat, que et vas trobar.
Jo l'equip ja el coneixia, de dir,
ja
perquè... Sí, el coneixia perquè la majoria de persones que treballen a Cugat Mèdia fa molts, molts anys que hi treballen. I només em puc dir coses bones, sincerament. Va. O sigui, gent que treballa amb passió, han encarat amb molt d'entusiasme i amb molta enteresa tanta proposta de canvi, perquè jo venia amb moltes ganes, i això depèn de... O sigui, depèn de qui no ho rebia, també.
A vegades costa, eh?
Clar, sí, sí. Sabent tomar tants canvis i tants projectes a la vegada, costa de gestionar, i ho han fet. Molta il·lusió.
Perfecte.
Molt bé, doncs escolta, acabem amb aquesta paraula. Molta il·lusió. Això, aquesta frase, vaja, això és important. Si no
I
hi ha tant, il·lusió, no hi ha...
Sí, sí,
bé, escolta'm, Cristina...
Si perds la il·lusió, no tens esperança.
Això mateix.
I la ràdio és màgia.
He dit, és màgia pura. Bé, nosaltres hem d'acabar el programa perquè tenim un temps marcat, és el que té la Radio Star. Aleshores, Cristina, moltíssimes gràcies per
gràcies
haver acceptat la nostra invitació. Ha estat un plaer viure la ràdio des de dintre i, a més, amb la directora. I avui tancarem el programa, que ha triat també la Cristina, que deia això del nano, perquè ara, del seu fill, perquè ara posaré un tema que quan me'l va dir m'ha fet molta gràcia, per qui és, com la interpretació que fa i el motiu del que va triar aquest tema, i és que el balla molt amb el seu nano. Jo vaig pensar que anaven a fer sevillanes o que anaven a fer classes de ball, i que el nano té 2 anys i per tant vaig quedar al·lucinat, però em va fer molta gràcia
ràdio,
el comentari aquest. És un tema musical de la gran Lola Flores, que a més feia anys que no la sentia, de la gran tema Flores, i el tema es diu La casa en el aire, de Lola Flores. Escolteu-lo, que és molt bo.
I
bon estiu i bones vacances a tothom.
Avui és el
darrer programa de la temporada.
Això mateix.
Bé.
Yo voy a hacer una casa en el aire, no solamente para que vivas tú. Después de un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Después de un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Mira mi vida si será bonito vivir arriba de todo el mundo, dan el cielo con los angelitos, si quien te vaya a molestar, dan el cielo con los angelitos, si quien te vaya a molestar,
el que no vuela no sube, para ver la luz de las nubes, que si no vuela no sube ya, para ver la luz de la identidad, que voy a hacer una casa en el aire,
para que no te acordes de nadie,
que voy a hacer una casa en el aire.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La 24a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzats per... Arriben el 29 de setembre al Teatre en una gran gala serà els èxits esportius santcugatencs de les temporades 2023-2024 i 2024-2025. Per la temporada 2023-2024, el jurat ha valorat una cinquantena de propostes. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es dividiran en 10 categories. I poques incidències, tret d'algun moment de confusió en el primer dia del canvi de sentit en la circulació de vehicles d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba i un altre del carrer de Martorell. La majoria de veïns amb qui ha pogut parlar Cugat Media n'estaven informats, tot i que molts no entenien el perquè de la modificació. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és prioritzar la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i carrer Manel Ferrés per millorar la seguretat viària en aquest punt. I el presumpte pederasta que va violar i explotar sexualment una nena de 12 anys que es trobava sota la guarda de la DGAIA captava altres víctimes a través de plataformes com Telegram. Els oferia alcohol, drogues i sexe en un pis del Raval. Una d'aquestes persones que va caure en aquesta trampa va ser un jove de Sant Cugat de 14 anys que va accedir 3 cops al pis i que finalment va acabar presentant una denúncia. Tot plegat ho explica Catalunya Ràdio, citant fonts judicials i la denúncia. En aquest text, el noi assegura que el pederasta, cap de la trama, l'obligava a mirar pornografia i enregistrava les agressions sexuals a què es sometia als infants. I la història d'Usman Umar s'ha explicat en entrevistes i també el seu llibre Viatjar al País dels Blancs. Nascut a Ghana, va creuar l'Àfrica fins a arribar a Catalunya, on va ser acollit per una família de Vall d'Oreix. Ara la seva vida també quedarà recollida en una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i escrita per Guillem Clua, on Umar s'interpretarà a si mateix d'adult. La pel·lícula comptarà amb una altra santcugatenca il·lustre, l'actriu Emma Vilarsau, que posarà la pell, es posarà la pell de la Montse, la mare adoptiva del protagonista. I la policia local ha detingut un home com a presumpte autor de 5 robatoris a l'interior de vehicles. La detenció va tenir lloc el 3 de juliol a l'entorn de l'Hospital General de Catalunya. Poc abans del migdia, el cos de seguretat local va rebre l'avís d'un testimoni que havia vist un home obrint el maleter de diversos vehicles aparcats a la zona.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Oh, oh.
They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Oh, oh,
I met your children.
Oh, oh,
what did you tell them?
Video killed the radio star. Video killed the radio star.
In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far.
I'm not attending to the hour.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Verás, me da igual darle guerra a tus palabras. Tiempo en hablar contigo, hablar contigo. Hoy lo encuentro altamente aburrido.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Pistol shots ring out in a barroom night. Into bed. Bloody Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they kill them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops, one of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that, in Patterson that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out, they looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been a champion of the world. South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running that night? Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use this break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. A
Welcome to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Carter was falsely tried. The crime was 31. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.